Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha avançat avui que proposarà al Comitè Federal del PSOE la convocatòria de l'1 d'octubre per abordar el bloqueig polític a la política espanyola, mantenir el no a Rajoy i proposar un nou intent de liderar un govern alternatiu. El secretari general del PSOE ho ha explicat en un acte electoral a Portugalete, a Biscaia, on dona suport a la candidata socialista Lehendakari a les eleccions basques d'aquest diumenge, Idoia Mendia. Canviem de qüestió. Espanya trigarà més anys a pagar el deute públic encara que es mantingui l'actual creixement econòmic. Segons l'autoritat fiscal independent, fins d'aquí a 20 anys el deute espanyol no es rebaixarà fins al 60%, el que marca la llei d'estabilitat. I una dada per fer-nos una idea del que això representa és que per pagar tot el deute de les administracions públiques, cada ciutadà hauria de donar el seu sou durant un any. El deute d'Espanya supera el 100% del producte interior brut, de tal manera que per eixugar-lo es necessitaria tota la riquesa que genera en un any a l'Estat. Recordem, d'altra banda, que Barcelona celebra per segon any consecutiu el Dia Sense Cotxes en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, coincidint aquest any amb un dia feiner. Una de les novetats també és que s'han tallat 56 carrers arreu de la ciutat. La capital catalana viu la jornada amb poques complicacions. Hi ha hagut al matí un 5% més d'usuaris al metro, un altre 5% més a Rodalies i un 4,9% més als ferrocarrils de la Generalitat. I tres persones han mort en un accident a la zona de la muntanya de Manaslu, a l'Himàlaia nepalès, on hi havia una expedició de 15 senderistes espanyols. Els morts són el navarrès Adolfo Ripa Arizala i dos dels quatre xerpes que acompanyaven el grup. A més, 10 excursionistes navarresos han tingut ferides a diversa consideració i han estat traslladats en helicòpter a l'Hospital de Katmandú, segons ha informat el govern de Navarra. La causa de l'accident ha estat un despreniment de pedres. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La felicitat no és una estació d'arribada, sinó una manera de viatjar.
Margaret Lee Rambeck, escriptora.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Quan siguis vell en la carn, siga jove en l'ànima. Avui, a Ràdio Estel, coneixerem a fons què és l'atenció sociosanitària. Per què és important que la coneguem? Què té a veure amb les residències? Avui coneixerem tot el que ens cal per solventar totes les dubtes que puguem tenir. Comencem. Salutacions de part de l'equip del programa. Com cada dia, els controls tècnics, Mario Ramírez. Mario, bona tarda, benvingut. I a la conducció, aquí us parla Marc Rius. L'atenció sociosanitària. Per parlar d'aquest tema, ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, que és gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Què tal? Com va la feina? Bé?
Molt bé. La veritat és que va molt bé, molt satisfets.
Avui, quan has entrat, es notava content.
Sí, avui especialment, perquè quan les coses surten bé, Marc, un està satisfet.
Es nota.
I quan un li agrada el que es dedica i està satisfet, està content.
Això és un plaer, i tant.
Exacte.
I tant. Bé, ens parlaràs de l'atenció sociosanitària. Què és l'atenció sociosanitària?
Bé, si recordem en anteriors programes, quan parlàvem de què és una residència, parlàvem de que una residència és un substitut al domicili del resident i que té un caràcter social, és a dir, està basat en el sector social. Què és un sociosanitari? Pues com el seu nom indica, és un pas més, és a dir, abarca els dos sectors. Tindríem el sector social i també hi ha el sector sanitari.
Quina importància té aquest tipus, aquesta atenció?
És molt important per diversos motius. El principal és que l'atenció que es dona a un sociosanitari és una atenció més temporal quan la comparem en una residència. La residència té sentit quan donem aquest servei de manera permanent amb el temps. En el sociosanitari seria més temporal. Per què és temporal? Perquè l'objectiu del sociosanitari és corregir, millorar certs aspectes que hagin pogut tenir de manera molt puntual i molt concretes, i que tenim la previsió que un cop passat aquest període de temps i un cop passada l'atenció que donarem dins en el centre, aquella persona que està ingressant al sociosanitari tornarà a tenir la situació que tenia anteriorment a l'ingrés o haurà millorat de manera considerable.
A qui va dirigit aquesta atenció d'un sociosanitari? Per qui s'ha creat?
A diferència de les residències, que en parlàvem en anteriors programes, dèiem, sí. Qui pot ingressar en una residència? I parlàvem, poden ingressar a la residència totes aquelles persones que tenen més de 65 anys o aquelles persones que no han arribat encara als 65 anys, però tenen un cert tipus de discapacitat que els impedeixen realitzar les activitats més bàsiques de la vida diària, i hi ha un informe social que així ho recomana. A diferència de les residències, en un sociosanitari pot ingressar qualsevol tipus de persona, independentment de l'edat que tingui.
De l'edat i de la lesió que tingui. Pot ser un traumatisme, que s'hagi trencat el fèmur. Bueno, a vegades diem que s'han trencat el fèmur, però també a vegades no cauen i cauen perquè es trenca el fèmur. De gran es desfà, no? I
correcte, exacte. A vegades no sabem si s'ha trencat i després s'ha produït la caiguda o s'ha trencat el fèmur fruit de la caiguda prèvia, no?
Clar.
Els serveis que es poden donar a un sociosanitari són múltiples i diversos, eh? I el motiu pel qual ingressem en un sociosanitari poden ser molts. En el grup Gran Vida, en el sociosanitari del grup Gran Vida, el que fem són bàsicament dues línies. Una seria la unitat de convalescència, que és adreçada a totes aquelles persones que després d'un procés quirúrgic, sigui el motiu que sigui, necessiten una certa rehabilitació i atenció, sempre pensant en un objectiu temporal que permeti que aquella persona estigui com estava abans del procés quirúrgic o estigui molt millor que un cop ha sortit del quiròfan.
Que pugui tornar a la residència o que pugui tornar a casa seva.
O pugui tornar a casa seva i tornar a fer una vida absolutament normal, perquè, repeteixo, el sociosanitari pot anar tothom, independentment de l'edat. I l'altra línia és la línia dels pal·liatius, és a dir, que hi ha persones que, des d'un punt de vista mèdic, doncs ja creuen o creiem que ja no hi ha res a fer i volem estar en un sociosanitari molt ben cuidats, de manera temporal, òbviament, fins que, desgraciadament, ens arribi l'hora.
Lluís, quina vinculació existeix entre l'atenció sociosanitària i les residències?
Ho dèiem fa un moment quan m'has preguntat, Marc, què és l'atenció sociosanitària o quina importància té aquest tipus d'atenció. És a dir, la vinculació que existeix entre les dues parts seria molt directa. És a dir, la vinculació entre una residència i un sociosanitari la veiem clara quan el pacient del soci sanitari és una persona de la tercera edat. És a dir, podem tenir un problema que derivi en un procés quirúrgic, posteriorment al procés quirúrgic ingressem en un soci sanitari perquè puguem tenir la situació que teníem abans del procés quirúrgic, però un cop ja ens donen l'alta del soci sanitari perquè des d'un punt de vista sanitari ja estem controlats, podríem entrar ja o plantejar-nos ingressar en un centre residencial. Recordem d'altres programes que en aquest centre residencial el que ens faran és una atenció integral en molts àmbits diferents de la vida.
Estem parlant, que quedi clar, d'aquest sociosanitari que és del grup Gran Vida, del que parlem avui. Aleshores, és habitual que les residències ofereixin aquest tipus d'atenció?
És inevitable, malgrat, repeteixo, quan comparem residències, centres residencials, amb sociosanitaris, el tipus d'atenció que es fa és diferent, i perquè l'objectiu és un altre, no és el mateix. Ara bé, és inevitable que hi hagin certs tipus d'atenció que siguin els mateixos en un lloc que en un altre. Sociosanitari més basat en l'àmbit estrictament sanitari, a la residència... pensat i basat en molts altres aspectes, també el social, que en comentàvem en programes anteriors,
sí.
I que potser en el sociosanitari no se li dona tanta importància perquè no és l'objectiu. Sí que serien residències. Per tant, el tipus d'atencions, moltes vegades, o en certs aspectes, poden ser els mateixos, però repeteixo que l'objectiu és diferent.
El grup Gran Vida ofereix aquest tipus d'atenció?
Sí, correcte. El grup Gran Vida disposa actualment del centre sociosanitari a Sabadell, que està ubicat en el carrer Rubió i Ors. És un centre sociosanitari que està ubicat en la Clínica del Vallès del grup Quirón, la mateixa localitat de Sabadell, i per tant, com que formem part d'un grup, diguem-ne, sanitari, podem gaudir de tots els serveis que ofereix la clínica, també, dins del sociosanitari.
Amb quin objectiu s'ha creat el centre hospitalari Gran Vida?
Amb un objectiu principal, Marc, molt, molt definit. És a dir, s'ha creat aquest sociosanitari per totes aquelles persones que necessiten una vigilància mèdica, perquè necessiten un tractament mèdic més específic i, sobretot, el que parlàvem fa un moment, temporal. És a dir, no estan pensats els sociosanitaris per fer ingressos permanents, sinó temporals. Els ingressos permanents, repeteixo, ens hauríem de plantejar altre tipus de centre.
Lluís, com funciona el centre hospitalari Gran Vida?
Funciona de manera molt semblant a una residència, és a dir, sí que és cert que des d'un punt de vista sanitari el centre està molt més preparat que una residència, perquè recordem que les residències no són hospitals, que en parlàvem en programes
sí.
anteriors, per tant, com que no són hospitals, des del punt de vista sanitari no estarem mai les residències tan preparades com un sociosanitari, no? El centre sanitari sí. Està molt preparat des del punt de vista mèdic. A més, en aquest cas, en el cas del nostre, del grup Gran Vida, el nostre sociosanitari està ubicat en les mateixes instal·lacions d'una clínica, que és una clínica amb servei d'urgències 24 hores, in situ, servei de totes les especialitats mèdiques que hi ha avui en dia. Per tant, aquest servei també el tenim i també el podem gaudir estant ingressat en el sociosanitari del grup Gran Vida.
M'imagino que oients es deuen estar preguntant quin tipus de persones poden ingressar en aquest centre i com ho han de fer, què han de fer, on s'han de dirigir.
De fet, dèiem fa un moment, és a dir, no hi ha cap limitació d'edat per ingressar un sociosanitari. Podem tenir, pot ser, motius per als quals un trencament de fèmur, que el parlàvem fa un moment, un accident de tràfic o qualsevol altra patologia que ens pugui venir d'una manera inesperada i fortuïta, que necessitem l'atenció sanitària de manera temporal. Qualsevol persona que s'interessi ens pot posar en contacte amb nosaltres al nostre telèfon que tenim d'atenció de dilluns a divendres i allà l'informarem de com fer-ho. Ens pot fer una visita i també en parlarem a través del nostre servei d'atenció.
Recordem aquest telèfon, doncs, és el 93 181 50 27. Aquest és el telèfon per posar-se en contacte amb les residències del grup Gran Vida. És el 93 181 50 27. Quins serveis ens podem trobar al centre hospitalari Gran Vida?
De tot tipus, Marc. És a dir, fent el símil d'un sociosanitari en un hospital, en una clínica, és a dir, es tracta de cuidar qualsevol tipus de persona que necessiti algun tipus d'atenció mèdica. Aquesta atenció mèdica pot ser de motius molt diferents. Per tant, és important aquí que el centre disposi de quants més facultatius especialitzats en cada una de les coses que ens podem trobar hi hagin, com és el cas del centre del Grup Gran Vida. Repeteixo que és molt important estar instal·lat en un centre on hi ha un servei d'urgències 24 hores amb tot el que comporta. I quan em refereixo a un servei d'urgències 24 hores, no m'estic referint a un servei telefònic que en una residència, un moment donat, ens podem posar en contacte amb el metge de la residència perquè ens digui què hem de fer davant una situació que ens trobem. No, és a dir, un servei d'urgències 24 hores dotat com a tal. És a dir, un servei presencial d'urgències 24 hores. Això és molt important.
Anem a obrir, si et sembla, Lluís, les línies telefòniques per si algun oient vulgui fer-te qualsevol pregunta. Sàpiga que ho pot fer trucant al telèfon de Ràdio Estel, els dos telèfons del directe del programa És Gran, Sé Gran. És el 93 409 2771 i 93 409 2772. M'imagino que aquests centres sociosanitaris, les visites, potser deuen ser una mica diferents a el que és una residència, no?
Sí.
És ja més tipus hospital.
Exacte, és a dir, el centre està dotat de... recordo altres programes anteriors, Marc, que una de les preguntes que em feies és on es reuneixen la família amb el resident, no? Quan la família ens ve a visitar la residència, on es reuneixen? I s'explicàvem doncs, que hi ha espais a la residència per quan un es vol reunir d'una manera més íntima o vol tenir converses més privades o vol tenir una situació més discreta, i existeixen. Ara bé, en el sociosanitari del Grup Gran Vida, aquests espais hi són ja de manera permanent, és a dir, a la pròpia habitació. La gran majoria són habitacions individuals, dotades també de confort perquè les visites dels familiars no siguin de manera puntual, sinó que puguin ser de llargs períodes de temps i que puguin estar d'una manera confortable acompanyant el seu familiar, en aquest cas el pacient.
Jo és que t'ho vaig preguntar si teníeu una zona per rebre visites, perquè jo havia anat a veure no fa massa un familiar que estava en una residència, i clar, doncs, pobra persona, no sabia on posar-se perquè poguéssim seure, perquè, clar, l'habitació no volia estar, bueno, li feia coses que estéssim allà asseguts, al llit, i, bueno, i al passadís, i a peu dret, i, esclar, vaig veure que broma, no sé, estava incòmode. I per això, doncs, bueno, volia preguntar si vosaltres, al Grup Gran Vida, contempleu un espai perquè la família se senti còmoda.
Correcte. La diferència també, Marc, amb una residència és que en una residència, la gran majoria dels casos, el resident es podrà moure per les instal·lacions de la residència i trobar aquella sala o aquell racó que la residència té pensada per quan ve la família i vulguin mantenir una reunió discreta o una visita més íntima, no? I, per tant, es podran moure. En un sociosanitari, pensa, Marc, que la gran majoria dels casos el pacient estarà al llit.
Clar.
I que això provoca és una impossibilitat de moure'ns per les instal·lacions del centre. Per tant, l'habitació ha d'estar pensada per aquesta casuística. És a dir, si jo tinc un familiar meu ingressat en un sociosanitari i el vull anar a veure, hem de tenir en compte que aquella persona no es podrà moure de l'habitació. Per tant, clar, si vull fer una visita íntima o discreta i parlar de qüestions molt personals que ningú em senti, l'hauré de fer a l'habitació. Per tant, l'habitació està preparada per això, amb sofàs, amb butaques, etcètera, etcètera.
Si no es disposa d'una mútua, el client què haurà de fer? Tindrà a l'abast tots els serveis i tractaments igual?
Absolutament. És a dir, en el sociosanitari del Grup Gran Vida no es diferencia vingui d'on vingui el client, en aquest cas, o el pacient. És a dir, si jo tinc una mútua de salut privada i vull accedir al sociosanitari, que la gran majoria de mútues de salut tenen concert amb nosaltres, òbviament ho podré fer. Hauré de demanar la famosa autorització al mútua i un cop la mútua m'autoritzi, podré ingressar al sociosanitari. Si no tinc mútua de salut privada, no hi ha cap problema, també puc venir al sociosanitari. De fet, recomano totes aquelles persones que estiguin interessades i no tinguin mútua que ens truquin i les informarem d'això. Els serveis són exactament el mateix, us repeteixo. El servei serà el mateix independentment de si tinguem mútua o no tinguem mútua.
si està, per exemple, en una residència vostra, d'algú gran vida, i aquella persona, no sé, cau i es trenca el fèmur, o es trenca el fèmur i cau, i ha de passar 2 mesos al sociosanitari, suposo que la plaça, quan torna, continua tenint la plaça igual i...
Absolutament. És a dir, parlàvem també en anteriors programes, Marc, de que hi ha 2 documents molt importants, documents contractuals, en aquest cas, molt importants, que es formalitzen entre el resident de la residència amb la família i la residència, que era el reglament de règim intern i era el contracte. Aquests 2 documents han de recollir aquesta situació que apuntaves ara. És a dir, si jo m'he d'hospitalitzar en una clínica, un hospital o en un sociosanitari, què passarà amb la meva plaça? Si jo manifesto la meva voluntat de que un cop em donin l'alta hospitalària vull tornar a la residència, aquella plaça s'ha de continuar reservada.
És una cosa més a tenir en compte a l'hora de mirar la lletra menuda, no?
Correcte.
Que l'hem de mirar tota.
L'hem de mirar sempre.
La menuda i la gran.
La menuda i la gran, però específicament la menuda, perquè a vegades ens fa mandra i és molt important mirar la lletra petita.
Ens parles, Lluís, de moltes de residències del grup Gran Vida, però poques vegades ens expliques on estan ubicats les residències i el sociosanitari, i el centre sociosanitari.
El centre sociosanitari està a la població de Sabadell, al carrer Rubió i Hors, com dèiem fa un moment, en el mateix les instal·lacions de la Clínica del Vallès, del grup Quirón, a Sabadell. Pel que fa a les residències del grup Gran Vida, actualment estem per tota la província de Barcelona i també tenim presència a la província de Tarragona. Concretament, a la província de Barcelona estem a les poblacions de Barcelona Capital, estem a la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers Roger de Llúria i Bruc, una residència ubicada al barri de l'Eixample, que té un dels atractius principals és la bona comunicació que té tant en transport públic com en transport privat al costat de la plaça Catalunya, sí. I qualsevol familiar ho té molt fàcil i molt còmode per venir a veure el seu familiar. Estem al Vallès, a les zones de Sabadell, a la zona de Santa Perpètua de la Moguda, estem al Baix Llobregat, a la zona de Martorell, estem al Maresme per disfrutar de les vistes al mar, de la brisa marina i del temps i de la naturalesa també, perquè estem en una zona privilegiadíssima de la localitat de l'Ella, i a la província de Tarragona estem a la localitat de l'Arboç, molt proper és una ciutat, poble, molt proper al Vendrell, i que gestionem des de fa ja uns anys una residència que és propietat de l'Ajuntament de la localitat.
Tinc una pregunta que m'imagino també els nostres oients es fan, i és, tant el centre sociosanitari com aquestes residències que ara acabes d'anomenar, es parla de que ens has explicat que hi ha fisioteràpia, i també, si la persona està al llit, està enllitada, el fisio li pot fer la rehabilitació al llit perquè no perdi el to muscular que perdem quan som grans o quan som els nens petits.
Absolutament. De fet, quan parlem de fisioteràpia, Marc, és l'activitat de fisioteràpia com a tal no només s'ha de fer quan ve el fisioterapeuta, perquè al final el fisioterapeuta vindrà les hores que hagi de venir, però no seran mai 24 hores al dia fent fisioteràpia, perquè al final no, segurament des del punt de vista, i això ens ho podria explicar molt millor un fisioterapeuta, no seria adequat. Ara bé, el fisioterapeuta, independentment de que faci unes hores al dia aquesta activitat amb el pacient, és qui ens ha de marcar, l'equip de fisioteràpia és qui ens ha de marcar quin tipus d'activitat hem de fer constantment tot el dia amb el nostre resident a la residència o amb el nostre pacient al sociosanitari. És a dir, el fisioterapeuta és la persona que ens ha de marcar quan ens llevem, hem d'ajudar molt o hem d'ajudar poc, o no hem d'ajudar gens i hem de supervisar el resident quan ens vesteix o quan el dutxem. L'hem d'ajudar molt o no? Una de les avantatges que tenim, Marc, i això sempre ho diem a la residència, i que pocs llocs els tenen, aquest avantatge, és que no tenim pressa. És a dir, si una persona normal, quan ens llevem per anar a treballar, hem d'estar 10 minuts màxim per vestir-nos perquè fem tard i perquè ens esperen, i etcètera, etcètera, a la residència això no passa, és a dir, no tenim pressa. Lo primordial és tot allò que hem de fer el resident. Per tant, si una persona normal triguem 5 minuts a vestir-nos i una persona ingressada a la residència de tercera edat, amb la nostra ajuda, el podríem vestir en un quart d'hora, però veiem que aquella persona, prenent-se el seu temps i a poc, sempre sota la nostra supervisió, òbviament, moment trigarà mitja hora i el fisioterapeuta creu convenient que fem aquest esforç, òbviament el farem. Per tant, estem fent una activitat de fisioteràpia en aquell moment sense la supervisió directa en aquell moment de l'equip de fisioteràpia.
Anem a recordar els telèfons al directe per si volen fer qualsevol trucada. És el 93 409 2771 i el 93 409 2772. Sempre ens heu explicat, des del primer dia que vas venir, que les residències s'han de mirar primer, abans de no anar de pressa i anar-la a mirar, parlar amb la gent. El sociosanitari també, o sigui, també és perquè hi vagi els familiars abans i facin preguntes, el mirin...
Sí, absolutament. És a dir, i a més, aquí hi ha una casuística addicional al que hem parlat moltes vegades d'això de la residència, si la volem al mar, a la muntanya, cèntrica, o la volem que tingui bany a les habitacions, televisor, tingui una sala de cinema. En el sociosanitari, independentment de les instal·lacions, hem de parlar d'una qüestió molt important, que és que estem en el sociosanitari per una qüestió sanitària, i parlàvem fa un moment, fruit d'una circumstància fortuïta que hem patit, un procés quirúrgic o el fet que sigui. Per tant, no només hem de veure les instal·lacions, no només hem de veure si ens agrada les habitacions i el color de les parets i si tenim un bany més o menys gran, hem de parlar amb l'equip mèdic del sociosanitari que ens expliqui molt detalladament i molt bé, n'ha explicat, i que sobretot ho entenguem, de quins són els objectius d'aquell període temporal que el pacient està en el sociosanitari, què farà el centre sanitari en el meu familiar en aquest cas perquè es recuperi quan més aviat millor i de la millor manera possible.
El temps d'ingrés d'un sociosanitari és limitat? O sigui, pot estar només 2-3 mesos o és il·limitat?
No, és il·limitat. És a dir, no hi ha un període de temps perquè el qual es digui pues miri, vostè ja ha de marxar a casa. No? Cadascú és lliure de marxar o cadascú és lliure d'ingressar. Ara bé, sí que hi ha d'haver des del punt de vista mèdic un criteri. Si des d'un punt de vista mèdic hi ha el criteri de, per la patologia que té el pacient, el temps mig recomanable és un mes, hem d'estar un mes. I llavors, un cop arribat aquest mes, en parlem. No?
L'alimentació és igual que si venim, per exemple, d'una residència i hem caigut i ens porten al sociosanitari, l'aliment serà igual si tenim sucre, si no podem menjar sal...
Òbviament, hi ha el tipus de dieta, si tenim una dieta basal, si tenim una dieta hipocalòrica, si tenim un tipus de dieta més específica. I després hi ha un factor important aquí, molt important, Marc, és l'edat. És a dir, clar, les calories recomanables en quant a gramatge de cada un dels aliments que ingerim durant el dia en una persona de tercera edat no serà el mateix que una persona de 40, que una de 25, i després està la diferència també en funció del gènere.
Veus persones que els hi costa anar amb un sociosanitari més que una residència, o igual?
Jo és una molt bona pregunta, Marc, aquesta que fas, i molt interessant. Jo diria que costa més anar a una residència, en conjunt. Perquè,
clar, pel temps, no
perquè... Clar, perquè jo ingresso a un sociosanitari i sé des del primer dia que està allà d'una manera temporal. Per tant, no em costa, perquè sé que d'aquí 2 setmanes, un mes, a mi em donen l'alta i tornaré a casa. En una residència, i això ja és diferent. També recordes, important, Marc, que en parlàvem en anteriors programes, és aquest període d'adaptació, que malgrat jo pugui ser reticent inicialment, un cop ha passat aquest període d'adaptació aquesta setmana i mitja, estic encantat d'estar a la residència i no hi vull marxar.
Consell de dia.
Per tenir una bona salut és important estar hidratat. La gent gran presenta un risc més elevat de deshidratar-se. Beveu almenys 2 litres al dia, principalment aigua, tot i que les infusions, els refrescs, els sucs, els làctics, els brous, etc., també ajuden a beure allò que el nostre cos necessita. Molt bé, doncs gràcies, Lluís, per haver estat aquí i deixar-nos ben clar un dia més el que és el sociosanitari. Gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, Marc.
Fins aquí, Salut és gran, ser gran. Els agraïm que hagin decidit compartir aquesta mitja hora amb nosaltres i els esperem dilluns. No corrin massa per la carretera, posis el cinturó i que tinguin molta salut. Adéu-siau.
És gran, ser gran. De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Estel.